el magazín de Ràdio Fabra.
Hola, benvinguts, benvingudes a la tercera edició del podcast dedicat a la segona edició de la mostra Feedback. Ja sabeu, i si no ho sabeu, hauríeu de saber-ho, que es tracta d'un cicle d'assajos oberts dels artistes residents a la fàbrica de creació Fabra i Coats en diàleg amb el públic. El control tècnic, com comença a ser habitual, el Christian Lent, i jo, que també començo a ser habitual, Oriol Rossell. En aquest podcast donem veu als creadors i creadores de diferents disciplines que estan desenvolupant les seves residències a Fabra i Coats i que a cada sessió del cicle Feedback oferiran un tast, una mostra del seu projecte artístic davant el qual el públic podrà comentar, aportar, preguntar i, de fet, donar aquest retorn, aquest feedback, que és la finalitat última d'aquesta experiència. La tercera sessió Feedback tindrà lloc el proper 14 de febrer a les 7 de la tarda i estarà moderada per l'Alba Cuenca, d'Escena Poblenou i Entreacte. En aquesta ocasió podreu veure una mostra de la performance Putrefacción de la Sala d'Escriptores i l'espectacle de teatre Kenòpsia de l'Escalatrava. Per parlar-ne, doncs què millor que referir-nos als propis creadors i creadores d'aquestes dues propostes. Tenim aquí el Matías, la Julieta i la Nuris de Sala d'Escriptores. Què tal, com estan?
Hola, què tal?
Hola, todo muy bien.
I a la Laura Riera i el Nil Martín de l'Escalatrava. Què tal, com esteu?
Hola, bé, hola. Aquí.
Sí? Què, com ho tenim, això del feedback? Nerviosos, nervioses del que pugui dir el públic?
No.
Amb ganes, també, no? Perquè sí, és una manera com de nodrir-se que també jo crec que ajuda molt.
Mm-hmm. I fins a quin punt esteu oberts i obertes a canviar coses en funció d'aquest feedback, d'aquest retorn que us faci l'audiència?
Muy abiertos.
Ajá. Sí, nosotros también.
Sí. Es un poco la idea, ¿no? Como abrir por primera vez y ver en qué estado estamos como para ver hasta dónde se puede seguir o cambiar algo de lo que estamos planteando.
Al marge de feedback, ¿ho feu això habitualment? És a dir, de convidar mirades externes per, diguem, ventilar una mica allò que esteu fent?
Sí, solemos hacerlo, pero siempre es en un círculo cerrado. Con amistades, ¿no? A ustedes sí, también le pasa.
Sí,
sí, sí. Sí, colega, o no sé qué. Sí, sí.
Y a veces a algunos colegas les cuesta decirnos muchas cosas. O ponen el foco en lugares...
Porque por eso son colegas, ¿no? Exacto. Si no, serían claro, público objetivo, despiadado. No.
Claro.
Exacto.
Sí, suele ser muy amable la devolución. Y uno necesita también que te den devoluciones un poco más certeras y decir, bueno, esto funciona, esto no, por aquí se puede.
I externes, no? Perquè a vegades et ve a veure un assaig a algú a qui li has explicat tots els detalls del projecte i, claro, lo pilla todo, però de cop ve algú que no sap res, no? I la seva opinió doncs, també és com molt interessant.
Sí, sí, tal qual, coincido absolutamente. Coincido. El ejercicio de olvidarse cuando uno va a ayudar al otro con su mirada, olvidarse lo que el otro le contó, es muy grande.
Molt bé. Doncs, bueno, anem a aprofundir una miqueta en aquestes dues propostes, amb Putrefacción de la Sala d'Escriptores i amb Kenòpsia de l'Escalatrava, i ja comencem, doncs, amb la Sala d'Escriptores. Putrefacción es una experiencia de creación colectiva que trabaja el concepto de pudrición en relación a la pérdida de lo orgánico, el cuerpo, y el avance de lo transgénico, lo digital. En nuestra búsqueda creativa por volver a lo orgánico, deseamos que los participantes se despojen de lo digital y se unan a nosotros en un proceso de putrefacción masiva mediante el cual retomar el control de nuestros cuerpos y crear una ficción única e irrepetible que nos ayude a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones transforman los lugares que habitamos. A Aquesta és, doncs, la proposta Putreficción, aquesta performance de la sala d'escriptores, que avui, com ja us he comentat, us acompanya. Soc el rei de donar cops als micros, en l'heu adonat. Ens acompanya el Matías, la Julieta i la Nuris. I jo volia comentar una mica sobre aquesta posició, no?, que transmet el seu text respecte a la relació entre lo carnal i lo digital, per d'una manera, entre cos i tecnologia. No? De fet, en els darrers temps, comencen a instaurar-se o a estilar-se allò que es parla, no?, les teories transhumanistes, que aposten per la fusió de la carnalitat i el digital com una millora de les nostres capacitats físiques i cognitives. Vosaltres, en canvi, plantegeu una degradació del cos, una putrefacció d'allò orgànic provocada per l'avançament de lo digital. És a dir, us posem en una posició completament enfrontada, no col·laborativa, per dir d'una manera. No sé si m'equivoco.
No, no t'equivoques. No, no t'equivoques. Però justament en esto de lo transhumanista i en el avance que la tecnologia ha ido haciendo en relació a esta colaboración entre el cuerpo humano y lo tecnológico para, suponte tú, no sé, la recuperación del movimiento de un brazo, uh-huh, la recuperación de la audición, la visión y todo eso, ahí no entramos. Uh-huh. Entramos en lo que es la tecnología a partir de los elementos distractivos y que han ido consumiendo nuestro uso del cuerpo. Uh-huh. Por ejemplo, un móvil. Nosotros antes estamos acostumbrados a que una conversación que tú y yo podríamos llegar a tener, o nosotros podríamos llegar a tener, empezaba y moría aquí mismo. Si yo tenía algo para deciros, bueno, una carta. Uh-huh. Se activaba el cuerpo, se activaba la mano entera, se activaba la necesidad de dar unos pasos, de enviar algo. A medida que fue avanzando este servicio de mensajería, que ahora estamos hablando de este servicio de mensajería, ¿no? Hemos ido perdiendo este desplazamiento del cuerpo y, como decimos en Argentina, achanchándonos. Uh-huh. Si ahora
de los chanchos,
sí. Así, tirándose
apurcando.
Apuntamos a eso digital, ¿no?
Uh-huh. Y sumo a que también es el uso y abuso de estas tecnologías, no para sumarnos, sino como esto, para, yo considero que nos pone zombies, nos crea distracciones en vez de sumarnos a nuestra experiencia de vida. Uh-huh. Creemos que al mismo tiempo que esto de tener una conversación y que empiece y termine y ya, no se interrumpe o no es interrumpida por nada. Esto con la tecnología sentimos que constantemente estamos siendo bombardeados por mensajería, por sonidos, por cosas que son distracciones para el encuentro humano cuerpo a cuerpo y persona a persona sería.
Es interesante porque este proceso de pudrición, ¿no?, que mencionabas en referencia al cuerpo, Bill Gates, en un texto bastante famoso de hace muchos años, hablaba de esto como algo positivo, en tanto una rebaja de la fricción. De ahí que se hable hoy día del capitalismo sin fricción, que es aquello de, si querías ver una película, pues tenías que salir a la calle, ir al cine, comprar una entrada, buscar una butaca, y ahora lo tienes en tu casa, en tu ordenador, ¿no? Y es este capitalismo que va restando fricciones al proceso de culminar, sublimar el deseo de algo, ¿no? Y te quita todo el viaje. Esto también Paul Virilio en su tiempo también hablaba, ¿no?, que el problema era que ahora no hay viaje. Entre un punto A y un punto B no hay nada, porque el punto A y el punto B están en el mismo sitio simultáneamente, sí, y con lo cual, digamos, todos los procesos desaparecen, ¿no? Solo hay culminación, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, definís, os parlo en castellà, si os asembla millor.
Sí.
Definís putrefacción como una experiencia de creación colectiva. Este planteamiento entiendo que tiene algún tipo de relación con la noción, como indicaba Julieta,
sí.
Como indicaba Julieta, ¿tiene de algún modo esta decisión de hacer una creación colectiva, de combatir esta idea de lo digital como disolvente de la comunidad, es decir, como un dispositivo de ultraindividualización?
Sí, igual no creo que, no sé si elegimos la palabra de combatir, creo que es más como generar conciencia. Uh-huh.
por una cuestión más de porque al mismo tiempo que hacemos la creación colectiva, la parte tecnológica estará en un lugar específico y podrán, luego de toda la creación, podrán ver qué hubiese pasado si hubiesen tenido estas tecnologías con ellos mientras creaban, porque como que queremos crear esa forma de conciencia de lo que irrumpe esto constantemente en tu vida. Como qué pasaría si todo el tiempo lo tuviésemos en sonido, en vibración, constantemente, si tenés el móvil, el reloj, el Apple, no sé qué. O sea, como todo eso que en teoría nos suma muchísimo, ¿cómo hace para contrarrestar esta conexión que queremos generar? Uh-huh. Entonces, como que la creación colectiva es un poco esto, que armen grupo, que armen identidad en esos 10, 15 minutos que estén haciendo algo entre todos, y generar también esta conciencia, ¿no?
Sí, es como que queremos crear este espacio libre un poco de todo lo que te ata a un presente que no existe, ¿no? O sea, esta urgencia de tener que responder los mensajes, si no los respondes ahora. Después ahí los capos de los negocios te dicen que no, que a las 9 de la mañana se responden los mensajes, pero es imposible. Entonces uno está con eso constantemente en la cabeza y yo estoy a punto de explotar, ¿no? Como ahora. Y
no explotes, por favor.
Sí, no voy a explotar. Y es como que de repente intentamos con lo que estamos creando, combatir es una palabra que a mí me gusta. Bueno. Como dice Juli, no lo hemos puesto porque no se trata tanto de puro y duro de ese lado, pero sí que es una necesidad de volver a lo colectivo. Uh-huh. Creemos que de repente en la actualidad estamos siendo muy yo. Uh-huh. Lo que tú habías dicho antes acerca de lo que dijo Bill Gates, ¿no? Uh-huh. Yo veo la película solo en casa. Uh-huh. No soporto a la gente en el cine. Yo hago esto solo. Entonces, de repente es una comunión entre varias personas que quizás no se conocen. Uh-huh. Durante un lapso de tiempo en el cual no van a tener acceso a esto que decimos. Por más que dejes el móvil en silencio, por más que no mires tu reloj avanzado, eso está haciendo, tiene actividad. Uh-huh. Entonces es como que si entras a un lugar y después de salir, apartando todo esto por medio, te entregan como si fuera el ¿cómo se llama? El del corazón.
El estudio del corazón.
¿No?
El electrocardiograma.
Es como que tú sales y te digo, Uriol, mira, este es el electrocardiograma de tu actividad móvil. Mira cómo está activa y tú no te das cuenta. Y mira todo este tiempo que estuviste usando tu cuerpo, usando tus manos para crear algo nuevo o no, pero lejos de eso. Mira si por día 30 minutos te lo sueltas. Uh-huh.
L'acció putrefacció culmina, segons prometen els nostres convidats de la sala d'escriptores, culmina amb la creació d'un text. De quina manera enfronteu el concepte de text a la tecnologia digital, on l'escriptura és també un element nuclear? Sobretot en aquesta paradoxa que són les xarxes socials, tornant al que dèiem abans, no? La creació de comunitat, desintegra la comunitat, però a través d'una xarxa que se suposa que crea comunitat i, a més, s'articula a través del text i la imatge, evidentment.
Bueno, no quiere responder nadie este text.
No, sí, però...
Ara les puse en un brete.
No. La realidad es que lo que queremos hacer, como el resultado, que también... no es resultado, es como una muestra de lo que van creando, es hecho a mano. Uh-huh. O sea, ya de por sí es eso, descartamos, no va a haber un ordenador, no va a haber un móvil, no va a haber algo que esté escribiendo lo que se está escribiendo. O sea, esto es todo con artesanalmente, con las manos. Van a tener que utilizar sus manos para crear cosas, no solo un texto. Se va a crear una imagen, una imagen colectiva, uh-huh. Y es con las manos. Justo estábamos afuera hablando un poco y decíamos, bueno, el texto. Si hablamos de el humano, cuando empezó siendo humano, no escribía. O no había un boli, o no había un papel tan blanco. O sea, sí, si vamos a eso, es tecnología también. Pero vamos a lo más ¿cómo se diría? Diría tradicional, ¿no? Como
analógico, orgánico.
Eso, analógico.
Lo aún no podrido.
Lo aún, claro.
Bueno, es que en realidad...
volver a las bases.
Sí, el concepto de pudrición nació de escuchar a un maestro de teatro decir que hoy en día el cuerpo está en estado de conservación no natural, ¿no? Como y usa el ejemplo del tomate, que él es un señor grande, entonces dice, cuando yo era joven el tomate tenía sabor. Entonces, lo transgénico ha ido haciendo que ese tomate que tenía sabor y se pudría el mismo día, y había que tirarlo, lo transgénico ha hecho que ese tomate tuviera una capacidad de sobrevivir un poco más y generar más ganancias a la empresa que vende el tomate, pero en detrimento del sabor. Uh-huh. ¿No? Entonces dice que con el cuerpo pasa un poco lo mismo. Uh-huh. Estamos yendo hacia un lugar en donde estamos perdiendo sabor.
Uh-huh. Y no solo eso, sino que tampoco nos pudrimos como persona de que no llegamos a aburrirnos nunca.
No nos pudrimos como es debido.
No nos pudrimos, no nos aburrimos nunca, porque constantemente es esto. Estoy en mi casa, terminé de comer, terminé de cenar, me pongo un capítulo de una serie. En vez de decir, mañana voy al cine, elijo la película, elijo qué ver, cedo mi atención a eso y por 2 horas estoy adentro del cine mirando esta película. No va a haber otra cosa que me irrumpa. O sea, yo hoy en día creo que las películas, si las veo en mi casa con el ordenador, la tengo que frenar 5 veces porque voy al baño, porque me suena el móvil, porque, o sea...
Bueno, también puedes tener hijos y todas las películas se convierten en series.
También, también, sin duda. Entonces, como que es eso, no nos aburrimos. Uh-huh. Y es llevar un poco también a ese lado, o sea, ¿qué pasa si en algún momento tenemos elementos para jugar, pero no se nos ocurre o nos aburrimos? Entonces es como poner la mente a rodar de vuelta y decir, bueno, ¿qué hago con esto?
Uh-huh, uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias a Matías, Julieta y Nuris de la Sala Escritores. Recordeu que podeu participar d'aquesta performance Putrificción al proper 14 de febrer a les 7 de la tarda a la tercera edició, a la tercera entrega de la segona edició, no, a la segona edició de les jornades Feedback Mastic. Lian, jo és que sóc de lletres, llavors quan entrem amb números ja em despisto.
Gràcies.
Una epidèmia de ruïnes, equipaments buits i macrocomplexes de ciment plana sobre tota la nostra societat. Ja no hi ha cap poble o vila on no hagi arribat la plaga de la plaça dura. Els despropòsits arquitectònics, els fraus urbanístics i les maquinacions polítiques han tret els espais públics a la ciutadania i els han entregat a l'especulació, a la decadència o a l'hostilitat. Canòpsia és un ritus urbà de sanació dels nyaps. La festa de les veïnes contra la festa del totxo. La recuperació, encara que sigui per uns instants, de tots aquells espais que se'ns van prometre però que mai no han arribat a ser nostres. Aquesta és la proposta de l'Escalatrava, Canòpsia. Hola, Laura i Nil.
Hola.
Què tal, com esteu?
Bé. Molt bé, aquí de cop ens han agafat com nervis, no? Pel feedback de dir, ostres, clar, que s'ha d'ensenyar alguna cosa. Vale, som-hi.
Algo haurem de fer, no?
Algo farem.
Sí,
jo he estat donant-li una mica de voltes a aquesta proposta vostra, que evidentment encara no he pogut veure, amb la qual cosa he hagut de posar-hi una miqueta d'imaginació. I la canòpsia, que dona el títol a la vostra creació, a la vostra producció, poseu-vos per de teatre, específicament. La canòpsia, vaig estar investigant una miqueta, és un sentiment d'inquietud davant d'un lloc buit que sol estar ple de gent.
Que solia estar ple de gent, exacte.
Llavors, m'interessa molt l'etimologia del terme, ho explica molt bé, perquè ve de kenosis, que vol dir buidat, i d'opsis, que és observació, observar, no? Uh-huh. Per tant, la kenosis és un enfrontar-se a una absència que no hauria d'ésser, d'alguna manera, o que com a mínim es desvincula de la nostra experiència prèvia d'allò observat, no? Entenc que en el plantejament del vostre treball empreu aquest terme canòpsia com a sinònim d'una pèrdua, no? del buidatge del que abans havia estat ple o se suposava que havia d'estar ple en l'àmbit de l'urbanisme.
Mm-hmm. Exacte. És com doncs, el típic dia que vas a passejar al fòrum i a no ser que hi hagi allà el Primavera Sound, doncs no hi ha absolutament res. És una plaça dura on a més tampoc hi pots estar perquè no hi ha cap ombra, no? Malgrat que això es va vendre com un espai a la ciutadania, com la festa més gran de les cultures, no? Una festa, una aposta per la germanor i per fer ciutat i per fer xarxa, però la realitat és que hi ha, doncs, quatre plaques de ciment.
Sí, des de places, no?, a aquells museus o equipaments, no?, digue-li Ciutat de les Artes i les Ciències, però també és que nosaltres diem que a tots els pobles n'hi ha algun, no?, alguna plaça, algun equipament, algun espai que en teoria...
I un centre d'art contemporani, també.
Un
estació d'art contemporani buit.
Sí, un museu d'art contemporani que està buit, inclús està tancat a vegades, no?
Que no s'ha arribat a construir, que d'aquests també n'hi ha molts. Mm-hmm.
I pagat amb diners públics, això és una cosa en la que ens centrem nosaltres, és a dir, no parlem de l'especulació en general, que ressona naturalment a dins del nostre projecte, però sí que parlem de la idea de lo públic, perquè són aquests espais que en teoria haurien de ser de la ciutadania, no?, i que acaben no sent utilitzats, com això buits, no?, que és el que diem.
Mm-hmm. De fet, ara que menciones això de lo públic, no?, un dels aspectes que entenc que és rellevant, si no absolutament nuclear, a Canòpsia és el component polític. No? L'utilització d'aquest component polític en l'anàlisi que plantegeu de la relació entre la institució, que finalment és l'articuladora d'aquests espais, no?, i la ciutadania. És a dir, entre les decisions arquitectòniques del poder i les necessitats reals de les persones. I com es crea aquesta desincronia entre l'un i l'altre i dona com a resultat aquestes ruïnes.
100%, perquè nosaltres ja fa uns mesos que estem treballant en el projecte i hem obert alguns assajos i sempre que venia gent a veure-ho, doncs ens deien com, ostres, al meu poble hi ha una rotonda que no li agrada a ningú, al meu poble hi ha un equipament que totes les entitats demanen que reactivi. I tu pensaves, ostres, però si hi ha com tant de consens en el que ens agrada i en el que no, com és que hi ha això? Si a ningú li agrada una plaça dura... Si no els agrada a les criatures perquè no hi poden jugar, la gent gran rellisca, no hi ha ombra, és hostil, no és bonica, perquè n'hi ha tantes de places dures, no? Uh-huh.
Sí, i no, i amb el que deies d'aquesta desincronia, no?, que també apuntava la Laura, que és universal gairebé, no?, com a mínim al nostre país, però creiem que més enllà també. Aquí creiem que hi tenim un focus especial de Canòpsia.
Aquí hi ha hagut una fixació, sí, en fer pedra.
Aquí ens, sí, agrada, ens agrada.
Bueno, però per què, no? Doncs perquè hi ha aquesta falta d'escolta, no?, real de la ciutadania. És todo per al pueblo, però sin el pueblo, no?, una mica. Vull dir, s'ha fet... s'ha fet tota aquesta construcció, es fan aquests equipaments presumptament per la ciutadania públics, però escoltant no les necessitats i les demandes de la ciutadania, sinó necessitats més privades, no? Que és això, el fòrum. Es va fer en un moment, va ser una festa efímera que a més va tenir resultats molt pitjor dels previstos, però a més és que ara aquell espai només s'utilitza des de la iniciativa privada, macrofestivals, no? Des de lo públic i lo ciutadà és impossible utilitzar-ho perquè si torna nous per començar, no? Mm-hmm. I a l'hivern fa un fred que pela.
Mm-hmm. Tot sempre amb el pretext de com higienitzar certes parts de la ciutat, no? De què hi ha aquí? Barraquisme al litoral, no? Doncs anem a posar aquí una escultura moderna que serà per tothom, d'avantguarda, i eliminarem tota aquesta gent que de cop ens molesta i la traslladarem encara més a la perifèria, no? Per estatitzar molt més aquesta ciutat per totes, no? Que ens preguntem per qui, exactament.
Mm-hmm. I finalment es crea una mena de ressonància a la misèria en mm-hmm. les ciutats, no? Com a nuclis irradiadors bastant, bastant lamentables. Vosaltres plantegeu Canòpsia com un ritus urbà de sanació dels nyaps i també com, aquest m'agrada molt, la recuperació, encara que sigui per uns instants, de tots aquells espais que se'ns van prometre però mai no han arribat a ser nostres. Com es concreta aquest ritus? En què consisteix exactament?
És en el que estem treballant ara i és una mica pel que també ens ve molt de gust com poder confrontar el projecte com en públic, no? Perquè, clar, t'adones que quan parles de participació, de ciutadania, de col·lectivitat, treballar quatre en una sala d'assaig és insuficient. O sigui, necessites com realment que poder-ho contrastar amb altres persones, no? I I sí que una cosa que teníem clara, no?, és que nosaltres hem fet molta fase d'investigació i tal, però no volíem que això quedés només en una cosa intel·lectual, no?, sinó que realment... Però alhora tampoc volíem ser utòpics i idealistes i dir que canviaríem el món, perquè és que no s'ho creu ningú, que de cop això deixarà de succeir perquè nosaltres fem un espectacle amb quatre xavos, no? Llavors, per això aquesta idea, no?, que és subratllant, no?, reconvertir o repensar, ni que sigui per uns instants, no?, aquests espais d'aconseguir veure que hi ha un espai de possibilitat de ni que sigui subvertir, no?, aquest disseny inútil que s'ha projectat sobre aquests espais, i una mica el ritu que construïm ha d'anar una mica per aquí, no?, per alterar, no?, posar en crisi sempre des d'un punt també, un punt d'ironia també i d'humor, no?, tot el que són aquests espais.
Aquesta temporalitat, perdoneu, de la bretxa, per dir-ho d'una manera, no?, em feia pensar, quan vaig llegir el vostre text, amb les zones temporalment autònomes de Hacking Bay, no? I per acabar volia preguntar-los, no?, que realment les relacions entre urbanisme i ciutadania, entre lo públic, lo privat, lo institucional, lo no institucional, etc., han estat objecte de reflexió crítica amb línies de pensament com des del situacionisme, totes les teories de la psicogeografia situacionista, les teories de zones temporalment autònomes de Hacking Bay, que us mencionava, o moviments directament activistes com Reclaim the Streets, no? Vosaltres us sentiu part, o si més no, properes a algunes d'aquestes tradicions, o realment la vostra preocupació per aquest tema sorgeix d'una forma espontània des de l'experiència pròpia i no teòrica?
En un principi sí que va sorgir des d'una manera més pròpia pel fet d'experiències personals, en aquest cas vinculades al fòrum, però sí que molt de seguida ja vam entrar en contacte amb l'Eric Hartley, que és un divulgador meravellós.
@periferia.periferia en l'Instagram, bueno, ho heu de veure això.
Que té com un moviment arquitectònic que es diu el Por Mis Huevismo, no? Que és de...
Ah, sí.
Por Mis Cojones voy a poner este pabellón aquí.
Sí,
exacte.
Tres llibres, em sembla.
Tres llibres. També ens agrada molt... Estem bastant connectats amb l'Andrés Rubio, que té un llibre que es diu España Fea, mm-hmm, que parla una mica, doncs, de tots els pufos, sobretot de la costa i com... tota aquesta gran obsessió. Exacte,
coses,
totes aquestes meravelles. Perquè a nosaltres també ens mou una mica com els referents així una mica més mamarratxos i pop, no?, denunciar, però des de l'outrage, que és una mica com el que també ressona amb les veïnes. Vull
és
dir, perquè,
més reconeixible, clar.
Perquè a tu la senyora del tercer cinquena que viu a la teva escala i que sap que aquell museu d'art contemporani és una merda, potser no sap dir per què, però et dirà, diu, joder, esto es feo con ganas, no? Mm. I és que ja està, no cal més.
És una mica... Una mica espanyol bizarro, no?
Clar.
Sí. Más Jesús Gil i menys Hakim Bey, eh?
Totalment.
No, i també el que has dit, dels moviments com més activistes, més ciutadans, mm-hmm, aquesta part és una part que sí que ens ressona moltíssim, també pel que dèiem, no?, d'aquesta voluntat de generar aquest, de transformar, ni que sigui puntualment, aquests espais, no? I amb aquesta, en relació amb això també, doncs també estem parlant amb la Marina Garcés, també...
Amb Manuel Delgado.
Amb Manuel Delgado, una mica per entendre també... també en funció de l'espai on estem, no? De cop, pues, algú que estigui connectat també amb el barri justament del qual volem parlar més, no? Que és el barri on estiguem en aquell moment, no? Si és Sant Andreu, si és Poble Nou, si és un altre poble o una altra ciutat, no? També conèixer la realitat de la ciutadania en cada espai, més enllà dels llibres teòrics, que és el que ens hem llegit a l'inici, i era com, uau, hi ha molt de material, no? Però volem com aterrar-ho tot això també. Mm-hmm.
Molt bé, doncs si us sentiu que hauríeu de sentir-vos interpel·lats i interpel·lades, recordeu, el 14 de febrer a les 7 de la tarda, el feedback de Fabra i Coats, Fàbrica de Creació, tindrem el que acabeu d'escoltar, l'Escala Trava amb Kenòpsia, i tindrem prèviament a Putreficción de la Sala d'Escriptores. Gràcies a tots i totes per acompanyar-nos, i vosaltres ens veiem el 14 de febrer.
Merci.
Gràcies. Thank you.